L'agrupació sardanista escalenca recorda els 70 anys de la mort de la Vixaixo. El compositor escalenc Josep Vicenç, conegut com a Vixaixo, va morir l'abril de fa 70 anys i per commemorar l'efemèride, l'agrupació sardanista del municipi ha organitzat una programació per recordar el seu llegat. Els actes han començat aquest cap de setmana amb una trobada musical, una exposició, la presentació d'un llibre i la celebració del primer memorial Carles Pous amb una ballada de sardanes. El besnet de la Vixaixo ha donat a l'Ajuntament de l'Escala una trentena de peces relacionades amb el compositor escalenc en la doble jornada de record dels 70 anys de la seva mort. Es pot visitar la Casa del Gavià fins al 14 de juny. La 14a Cala Poètica ha estat dedicada aquest dissabte a la poetessa barcelonina Clementina Arderiu amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la seva mort. La Mar de Manassa ha estat l'escenari on s'ha representat un recital de poesia que ha combinat teatre, literatura i música. El CERC recupera el dinar del soci 6 anys després. L'entitat recupera el dinar del soci, un dels actes de referència de l'any on hi han assistit una quarantena de socis i sòcies. El CERC compta amb 13 seccions actives i una agenda d'activitats que combina oci, cultura i esport. I en esports, el segon equip envia un missatge de suport a Roger Puig abans de començar l'enfrontament. El cos tècnic i la plantilla desplegaven una pancarta on es podia llegir "Ànims, Roger, t'esperem". La setmana passada el jugador va haver d'abandonar la mitja marató d'Empúries per problemes de salut. I el temps, es mantenen les jornades amb dues cares, la d'un matí més assolellat i unes tardes amb núvols i nuvolades. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 27 d'abril. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Gràcies per escoltar-nos. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Els imprescindibles.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on coneixerem de primera mà una pescadora que ha arribat fins i tot a la gran pantalla. Després anirem fins a Deltebre per parlar d'enllumenat públic i acabarem el programa d'avui comentant unes jornades de pesca al Maresme. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. I avui, per començar aquesta segona hora, viatgem fins la Costa Brava Nord per conèixer la vida d'una pescadora que fins i tot ha passat a la gran pantalla. Sergi.
Avui tornem a travessar el Cap de Creus i ens n'anem cap a Port de la Selva, concretament, per conèixer la vida d'una autèntica lloba de mar. Ella és l'Helena Manera, patrona i quarta generació ja de pescadors del Port de la Selva. Helena, sigues molt benvinguda aquí a l'Arran de Mar.
Moltíssimes gràcies, tot un plaer poder estar aquí.
Dèiem quarta generació, això es diu aviat. Quina és la història d'una família com la teva tan arrelada a mar?
Doncs mira, el meu besavi és la primera persona de la família que va ser pescador aquí a Port de la Selva, i tenia la seva barca i feia arts menors i també treballava en el bot de llum per una tranyina. La generació següent va ser la del meu avi, tot i que el meu avi no va poder anar a pescar. El meu tiet avi sí que va anar a pescar amb una embarcació, també va tenir la Polar, que era una tranyina, i després amb els menors. I la següent va ser el meu pare. El meu pare va tenir l'oportunitat de poder anar a pescar amb el seu avi i amb el seu tiet, amb tots dos, a ajudar-los. I després es va comprar ell una embarcació, la Mireia, amb la que va estar durant uns anys. I després es va comprar la San José. Jo he anat a la barca, vaig tenir l'oportunitat d'anar amb el meu tiet avi, i molt poquet, i després amb el meu pare, de sempre embarcar quan podia, no tenia col·le, anar amb ell, i bueno, ens hem criat aquí a Port de la Selva, en un entorn de mar, quan no estava pescant no estava fent vela, la meva vida sempre ha estat molt, molt vinculada al mar, i fa 3 anys vaig prendre la decisió d'estudiar la titulació de patrona, el patró local pesquer, per poder tenir l'oportunitat, en el moment en el que arribés el meu pare, que es jubilés, de decidir si jo volia continuar o no amb l'embarcació. I quan es va jubilar, doncs, bueno, vaig dir, bueno, vaig a provar-ho, no? Sempre havia anat de marinera, i no és el mateix anar de marinera que de patrona, i ho vaig provar, i de moment doncs m'ha agradat, m'ho puc compaginar amb una altra feina, perquè viure només de les arts menors és molt complicat, i més aquí a Port de la Selva, que tenim la tramuntana de cares durant molts, molts dies a l'any, i en aquest moment em trobo.
Tu mateixa ens deies, doncs, has comentat que ets de les poques patrones a Catalunya, no? Clar, ser dona, ser patrona, haver de superar tots aquests reptes, no? Aquestes etapes, com cantaven aquells, deu haver costat Déu i ajuda.
Bueno, jo per sort ho he tingut molt fàcil, perquè el meu pare sempre ha sigut una persona que m'ha encoratjat, no? I que no m'ha presentat les dificultats, sinó que m'ha ajudat sempre a superar les adversitats i a donar-me eines, no? Per fer-me més forta i tirar cap endavant. Sí que és veritat que cal ficar en context que el món de la pesca és un molt, molt masculinitzat de cares cap a fora, és a dir, a través de les fotografies, a través de la història, però on les dones hi han estat sempre, sempre, sempre presents. Uh-huh. Perquè els arxius fotogràfics de fa moltíssims anys només mostren les embarcacions amb els homes pescant, no? Però enrere d'aquestes embarcacions hi havia unes dones que preparaven les xerxes, que remeiaven, que venien el peix, que tenien la peixateria, que s'encarregaven de la casa, vull dir, que sustentaven com tota aquesta xerxa, i mai han tingut aquesta visibilitat, no? Llavors això ha anat evolucionant, que cada vegada hi ha més dones marineres i patrones, tot i que segueix sent un món molt masculinitzat en quant a tema, per exemple, de patrons, sobretot, no? Aquí a Catalunya tenim, no sé exactament, però entre unes 6 i 10 pescadores en actiu ara mateix, i d'aquestes, ara mateix que jo vagi, que sàpiga que anem com a patrones, estic jo i no sé si hi ha alguna més. Sí que tinc constància que hi ha altres que tenen la titulació, però que a lo millor pues, no tenen l'oportunitat, o que no tenen vaixell, o el que sigui, però no és una feina masculina, és una feina per totes les persones. És una feina que requereix una força i requereix unes certes aptituds que pot adquirir qualsevol persona, no és una feina només d'homes, i jo m'agradaria encoratjar no només a dones, a homes i a dones que seguim amb aquesta feina, perquè està en perill d'extinció, i és una feina que acabarà desapareixent, no?
Helena, has comentat abans que tu ets patrona de la barca del San José, és la teva barca, pesques en aigües del mar damunt, i pesques sobretot arts menors, no? Explica'ns una miqueta quin tipus de pesca fas i per quines aigües et mous.
Doncs les arts menors són embarcacions petitetes, normalment menys de 8 metres, i el que fem és que fem la pesca tradicional que s'havia fet antigament, no? No és una pesca industrialitzada, nosaltres funcionem amb un sistema de vedes respecte a les èpoques de reproducció de cada espècie. Llavors, per exemple, ara ha començat l'època de la llagosta i anem a pescar llagostes, anem i tornem en el mateix dia, calem les xerxes, llevem i anem, fem com un sistema d'un mateix dia. Anem, deixem les xerxes i l'endemà les anem a buscar, no? Les arts menors queden com molt properes al litoral, marcant molt aquesta tradició dels pobles pesquers, perquè no són embarcacions que s'estiguin molt lluny de la costa ni durant molts dies, sinó que estan com molt dins d'aquest moviment del mateix poble, no? Llavors això funciona amb vedes, ara per exemple tenim la llagosta, després al setembre comença el bonítol, el pop, i ens anem movent en funció una miqueta d'aquest mar, no? Intentant respectar-lo al màxim possible. L'Aresma no sempre hem intentat adoptar moltes mesures que s'han fet a través de col·laborar amb científiques i amb científics per poder preservar al màxim aquest recurs, no? Que és el mar, que és de tothom, i s'ha de respectar, i nosaltres és el nostre medi de treball, però és molt important que siguem conscients de que l'hem de cuidar, no? Perquè és el que ens dona menjar a nosaltres i a moltíssima gent. I llavors, per mi, les arts menors és com la pesca que té més sentit, perquè va molt en sincronia, no? Amb respectar aquest mar i amb minimitzar els danys possibles que pugui tenir la pesca.
Treballes en aigües del Cap de Creus, la Mar d'Amunt. T'imaginaries treballant en unes altres aigües que no fossin aquestes? Perquè déu-n'hi-do quan passes ja per sobre del Cap de Norfeu.
No. De fet, no em veig treballant com a pescadora, ni crec que de moment ni en un altre lloc que no sigui aquest, ni en un altre vaixell que no sigui la San José. No, crec que m'agrada molt el que faig perquè fico molt en valor la manera de fer-ho, que va molt en sincronia amb la meva forma de pensar i de respectar el mar, i aquest entorn, no? Que per mi, com a nivell genètic, el porto ficat en el meu ADN pràcticament. I llavors també cal dir que la feina dels menors és una feina que nosaltres triem on fiquem les xerxes, però no portem pràcticament tecnologia, portem una sonda però molt escuadeta. Llavors, jo funciono amb les pedres que m'ha explicat el meu pare, que li ha explicat el seu avi, no? És com una feina que no es pot aprendre només estudiant, o s'ha de vivenciar i l'has de viure amb algú que s'hi hagi dedicat per poder aprendre aquests llocs, per poder-te aprendre el clima, per poder saber en quin moment cada una xerxes unes altres. Llavors, ara mateix, si me n'anés a pescar en un altre lloc, crec que seria dolentíssima. Em donaria fatal.
La ràdio molts cops és una eina molt xula per trobar històries entrellaçades, no? Fa uns mesos passava per aquí la teva companya, la Pat Bros, i m'han explicat que, aviam, entre vosaltres dos i entre les famílies hi ha hagut com una mena de connexió de vides, no? De famílies de pescadors, de barques... Com ha anat més o menys?
Doncs sí, és una història molt bonica perquè som ja poques persones visquem aquí a la Mar d'Amunt, i a més costa trobar dones que vulguin encoratjar-se amb el tema de la pesca, no? I que hi hagi hagut aquesta sincronia entre les nostres famílies, que ja va començar amb el meu tiet avi. El meu tiet avi, quan es va jubilar, li va vendre l'embarcació, la Mireia, al pare de la Pat, el Carles Bros. El Carles Bros està sortint amb aquesta barca de pesca una temporada, i quan se la va vendre li va comprar el meu pare. Llavors mon pare va com retornar amb la barca amb la que havia anat el seu tiet, i al cap d'uns anys la Pat ens va contactar, bueno, que havia fet un canvi de vida, tarara, i que estava buscant una embarcació on embarcar-se, no? Una treballada de marinera, de pescador. I jo justament me'n vaig dir en una època que estava fora d'Espanya, i llavors va contactar amb el meu pare i li va dir: escolta, Salva, què puc venir a pescar amb tu, tal? I justament el meu pare estava cercant mariner i marinera, perquè anteriorment ja havia portat dos marineres, el meu pare, és a dir, que la San José és una barca que ha estat molt feminitzada, és superestrany, però ha sigut així sempre. Llavors la Pat va estar anant a pescar amb el meu pare doncs, durant una bona temporada, i bueno, fins que la Pat també s'ho combina amb la seva feina de professora, també ha sigut mare, i la veritat és que és una feina bastant difícil de conciliar amb família, no? Bastant, bastant molt difícil. Llavors, bueno, vam fer com aquesta evolució, i jo vaig anar una temporada també a pescar amb la Pat, i ara jo de patrona no tinc la sort de tenir la Pat embarcada sempre, però m'encantaria. Ojalà que m'escolti i vingui.
El que vaig molt errat en dir, si el que heu fet, això sí, és el salt a la gran pantalla?
Ens han donat com una oportunitat per poder mostrar la nostra feina, no? Llavors això és una sort molt gran. Li dono les gràcies a la Maria Contreras Cocoy, que va ser la persona que es va ficar en contacte amb nosaltres fa molts, molts, molts anys, fa com 5 anys, una cosa així, que va començar a venir a fer fotos, a interessar-se per la història de la meva família, de la Pat, no? i va escriure un guió i va aconseguir trobar una productora que volgués fer aquesta pel·lícula. Això és de molt agrair, perquè no és habitual tenir el cinema com, o sigui, que es faci servir com a plataforma per donar veu, no?, a les feines minoritàries del sector primari que estan tan en perill d'extinció. Llavors jo crec que és com un moment molt xulo per poder donar visibilitat a aquesta feina, que moltes persones no la coneixen i no la fan perquè no saben ni que existeix, no? És una feina que no se'ns ensenya a l'escola, que a l'institut no et diuen, ostres, pots ser pescadora. A mi ningú m'ho va explicar, jo, perquè tenia el meu pare que s'hi dedicava, però no són professions que ens diguin que es poden fer. Llavors, crec que el fet d'haver gravat aquest curtmetratge, que és un documental de ficció, servirà com a plataforma per poder arribar a moltes persones que fiquin en valor la nostra feina i encoratjar tothom que s'hi dediqui, no? Que els pobles de mar estan quedant despoblats. Abans hi havia moltíssima vida en els pobles de mar, de gent que es dedicava a la pesca, gent que treballava amb el mar, no? I ara treballen pel turisme. Són pobles on han perdut aquesta tradició pesquera i hem anat més cap a una línia turística, no? Llavors seria molt xulo una mica tornar a tenir aquests pobles repoblats de gent que s'hi vulgui dedicar al mar i que vulgui viure aquest estil de vida, no? Que és molt bonic.
Ara has dit una paraula, has dit el turisme. Suposo que com a molts pobles costaners, no només de la Costa Brava, sinó de Catalunya o fins i tot de la Mediterrània en general, les noves generacions, com tu, per exemple, això ho viu, aquest canvi que va haver-hi tan bèstia, ho viviu com una mena de tristesa, com una mena de m'agradaria haver nascut 40, 50 anys enrere per haver viscut aquell mar en aquells temps?
Jo sí. No sé si tota la meva generació ja estarà d'acord, però jo sí, a mi m'hagués encantat viure un port de la selva que estigués ple de gent pel carrer, no? Que hi haguessin diverses activitats, que continués la vinya, que continuessin els horts, els olivars. Hi havia moltíssima vida aquí, no? I la realitat que jo m'he trobat ara, jo de fet vaig marxar amb 18 anys de Port de la Selva perquè era com, això és un desert. És un desert. No hi ha ningú, no hi ha gent de la meva edat, no hi ha... No, no, és com que no trobava cap tipus de nucli on poder créixer i desenvolupar-me. És molt difícil, a lo millor la meva posició és una mica radical, però jo ho vaig viure d'aquesta forma. I ara he tornat al cap d'uns quants anys perquè és un lloc molt especial per mi. Jo no sé fins quan estaré visquent aquí, però m'agradaria poder compartir això amb moltes persones. I és cert que és són pobles que estan molt despoblats i que després arriba l'estiu i és com una mica una invasió, no? Perquè ve moltíssima, moltíssima, moltíssima gent. Mm-hmm. I està molt bé, no?, que la gent que tingui aquesta oportunitat de poder venir a gaudir aquest petit paraís, no?, que nosaltres gaudim tot l'any, i que la gent que no té la sort de poder viure aquí, que viu en ciutats o que viu en altres llocs allunyats dels pobles costers, tinguin l'oportunitat d'anar a fer les vacances i gaudir d'aquest paraís que nosaltres disfrutem tot l'any, no? Això és genial. Però a mi també m'agradaria més gent durant tota la resta de l'any i poder, no?, mantenir com aquesta essència viva dels pobles. Crec que en general ha passat amb tot tipus de poblacions. Mm-hmm. S'han centralitzat amb les ciutats i totes les zones rurals han quedat despoblades, ja sigui al mar o a la muntanya o a les planes, Lleida...
Uh-huh. I, Helena, abans me n'has parlat de ton pare, me n'has parlat del Salva, i m'has mig insinuat un projecte fins i tot vinculat a l'espectacle i a l'educació on esteu molt implicats. Quina és aquesta altra branca professional que us tira tant a la família?
Doncs mira, jo crec que aquest va ser el motiu amb el que jo he continuat pescant, perquè va ser com el que em va donar força per continuar, no?, amb el projecte de la pesca, i sobretot amb dir aquesta nova línia que el que vàrem fer és el meu pare va crear uns espectacles de clown, perquè ell és pallasso, que li volíem donar veu al mar, no? Volien apropar el mar a totes les persones. Llavors amb el primer problema que ens vam trobar és que treiem molts residus, ens trobàvem molts plàstics, i va fer un espectacle que es deia el Pesca Plàstics, que era un pescador que només pescava plàstics. I després va evolucionar el Salvamar Circus, que és un espectacle xulíssim, amb una carpa, on tenen, també tracten aquesta temàtica del residu, no? I de què és el que li passa al mar, com troben plàstics, bueno, i diferents transformacions molt poètiques i visuals que passen a l'espectacle. És un espectacle gestual on no parlen, i les poques paraules que es diuen, la Momo, que és la pallassa, és coda i parla llengua de signes, llavors pues, són accessibles per tothom. I aquest últim any han estrenat La tempestat de l'oceà, que espero que molt aviat la pugueu tenir a l'escala, que és un espectacle que parla sobre el canvi climàtic, l'acidificació de l'oceà, la transformació, les tempestes, basat en La tempestat de Shakespeare, i també és un espectacle gestual que incorpora una escenografia espectacular, molt, molt, molt xula, i van dos actrius i el meu pare, o sigui que són tres clowns allà sobre de l'escenari volent ficar en valor el tema del medi ambient, no? I creant aquesta educació i aquesta sensibilitat a través de l'art i del riure, no? Que és una eina molt poderosa per poder arribar i transmetre aquest missatge a totes les persones. I llavors jo, paral·lelament, em dedico més a la part de tallers. El que vam fer va ser dir, ostres, com podem fer arribar aquest mar a totes les persones, no? Als nens, a les nenes, a les escoles, a festes... I el que tenim són uns tallers vivencials, on la gent interactua, per poder mostrar quins tipus de pesca es fan en tot el litoral del Mediterrani, no? Que és l'arrossegament, que és la pesca artesanal, que és una tranyina, com arriba el peix a les llotges. Un altre taller que mostra que és una peixateria, com saber quan aneu a la peixateria com comprar peix local, que sigui de quilòmetre zero, quins beneficis tenen aquests peixos, no? Fer una miqueta de reflexió sobre per què comprem gamba que ve d'Argentina tenint la gamba que tenim aquí, o l'anchoa, no? Que són productes frescos i amb uns alts nivells nutritius, com saber trobar-los. Bueno, tenim els dos tallers que inaugurem ara sobre el canvi climàtic i l'acidificació dels oceans, que venen amb uns experiments. Hem creat com tot un pack que a mi em motiva molt perquè m'encanta ensenyar. I amb això no tinc tanta càrrega pesquera, per tant diversifico la meva font d'ingressos i li donem com una mica de treu al mar, més de la que ja me'n dona amb la tramuntana, però em permet poder fer una feina molt xula, no? Que crec que és poder fer arribar al mar a totes les persones i que el gaudeixin, no? Que el coneixin, que crec que quan coneixem algú i podem connectar amb aquest medi és molt més fàcil que el respectem i que li tinguem cura. Crec que la coneixença és molt important.
Doncs, Helena, només dic que aquest projecte es diu Empordà Mar, que el curt que hem parlat abans es diu la Prona, per posar una mica de noms a tot el que hem anat desgranant en aquesta conversa, i donar-te les gràcies per explicar-nos aquesta teua vida tan lligada al mar, tan lligada a la mar, damunt a la pesca i al paisatge. Helena.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda. Merci.
l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Baixem fins al Delta de l'Ebre per parlar de medi ambient. Concretament anem a Deltebre, que ha engegat un projecte de renovació integral de l'enllumenat públic del municipi a tecnologia LED, i per això fa la companya Cel Prieto, ho direm bé, des de delta.cat, parla amb el tinent d'alcaldia de Deltebre, Projecció Cel.
Sí, Marina, l'Ajuntament de Deltebre ha aprovat el projecte de renovació integral de l'enllumenat públic del municipi, una actuació que permetrà avançar en eficiència energètica i en la millora de la qualitat lumínica, amb una inversió de gairebé 2,9 milions d'euros i un termini d'execució previst de 6 mesos. Anem a comentar-ho amb Francisco Castro, tinent d'alcaldia de Deltebre Projecció. Francisco, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia, moltes gràcies, Cel.
Per començar, si et sembla, expliquem-ho d'una manera clara. En què consisteix exactament este projecte de renovació?
Bueno, este projecte de renovació és una línia de l'IDAE que proposa, pues, bueno, en uns tipus de crèdits tous, el que es planteja és fer una renovació de la xarxa d'enllumenat públic, i l'estudi està fet perquè de 10 anys l'estalvi que produeix el canvi de tecnologia LED de tot l'enllumenat del municipi, pues, representa un estalvi perquè amortitzar aquesta inversió.
I estem parlant d'una inversió de gairebé 2,9 milions d'euros.
Sí, exactament, són 2.887.490,77 cèntims, és l'import que es licita de la subvenció.
Llavors, íntegrament, el finançament és per l'Institut de la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia?
Correcte. Sí, és un finançament al 100% de tot el que és la substitució de a LED de tot el que és l'enllumenat públic. Avui tenim unes 830 llumeneres existents ja que són en tecnologia LED, i tenim que actuar en 2.571 llumeneres que passaran de vapor de sodi a tecnologia LED.
Llavors, clar, ja en teniu una part, no?, d'aquestes llumenàries en tecnologia LED, i ara fareu el procés per a canviar-ho totes, les del municipi, i clar, com comentaves abans, això permetrà, evidentment, un estalvi, no?, anual, s'està parlant de gairebé 100.000 euros anuals. I clar, més a part d'això, més enllà de l'estalvi econòmic, també se parla molt de la sostenibilitat.
Sí, clar. Estem parlant de que a dia d'avui els quilos de CO2 anuals, estem parlant de 557.936, un càlcul aproximat, que és la emissió de CO2, que és l'actual, i passaríem en un futur a una emissió anual de 116.236 quilos de CO2 any. És una reducció important, és una reducció al voltant del 80% de la que són les emissions de CO2 en la part de la contaminació lumínica.
Molt bé. I a part d'això també se parla de qualitat de vida, no? Quins canvis notaran els veïns i veïnes de Deltebre?
Bueno, se planteja de que, per exemple, la zona del passeig fluvial se fiquen 250 punts de detecció de són uns punts en el qual la intensitat de llum puja quan detecten l'aproximació d'un vehicle o d'un vianant, i llavors se va pujant la intensitat de llum, i quan este vehicle passa o esta persona passa, torna a baixar a una intensitat baixa. Això genera, pues, que hi haurà una il·luminació en funció de la necessitat del tràfic i de la necessitat dels vianants en la zona del passeig del riu.
No, continua, Francisco.
Bueno, que també se fa un canvi de 50 punts de telegestió, els quadres de telegestió, se canvien els 50 quadres, que això també, pues, ens permetrà tindre una detecció molt més fàcil dels punts que puguen hi haure avaries, i poder actuar més fàcilment a lo que és l'activitat en el tema de l'enllumenat públic i poder detectar quins carrers tenen algun problema i poder-ho solucionar amb més agilitat.
Uh-huh. Torno al que has comentat abans d'aquestes lluminaris que, bueno, siguin intel·ligents, no? I si s'autorregularan elles mateixes la llum que oferiran. Això, com dius, només passarà al passeig del riu, als altres llocs del poble seran la llum la mateixa, diguéssim, tot l'horari?
Bueno, no serà ben bé així, perquè la intensitat horària també serà diferent. O sigui, hi haurà una intensitat de llum hasta certes hores, després se reduirà la intensitat a l'horari de la matinada i després, quan tornarà a haure una mica més d'activitat, pues, tornarà a pujar. El que passa que no serà en sistema de detecció, serà en sistema horari. Tot el poble tindrà un sistema en el qual la intensitat de la llum baixarà. Per exemple, doncs de les 12 de la nit fins a les 5 del matí hi haurà una intensitat, les franges horàries estan per definir, vull dir, i també s'ha d'entendre que d'estiu siguin en unes i d'hivern siguin en unes altres. Però hi haurà una intensitat de llum mentre hi haurà una activitat i quan baixarà l'activitat passarem a reduir el que és la intensitat durant tot el que és la franja més calmada de la nit.
Mm-hmm. Molt bé, clar, tot això és evident que totes aquestes mesures que esteu implementant bueno, suposen, com diem abans, no? Millorar la sostenibilitat, no? L'economia, no gastar tanta llum quan no és ben bé necessari, no? I bueno, tot un munt de mesures que esteu fent per, bueno, per millorar en aquest sentit les lluminàries del poble.
Bé, sí, jo crec que és necessari, és una actuació. Podem estar contents de que hem sigut dels dos municipis de les Terres de l'Ebre que hem aconseguit l'aportació o el que és la concessió d'aquest crèdit dels imports més alts, però realment jo crec que és una inversió necessària per la part de la contaminació lumínica, per la part del consum energètic i per la part de l'estalvi econòmic. Són els tres factors que clar, que refermen que aquesta actuació és necessària i és viable.
Uh-huh. I Francisco, quin serà el calendari d'execució? Quan començaran?
Bueno, la idea és intentar començar a finals d'aquest any, perquè per a l'agost haurem de tindre el que és la licitació tancada, a finals d'agost intentarem tindre la licitació tancada, i se calcula que per a octubre-novembre podem tindre el que és la disponibilitat del crèdit i de cara a finals del 26, principis del 27, iniciar obres.
Mm-hmm. Llavors, una durada de 6 mesos estem parlant?
Sí, estem parlant que si se comencen al novembre, doncs mos aniríem a aquesta època, abril, març.
Molt bé, però en tot això, que el 2027 ja hi haurà este canvi de totes les lluminàries a tecnologia LED.
Sí, sí, sí. Pràcticament, bueno, hi ha uns terminis a complir, l'administració ja està al procés de licitació, l'adjudicació, tot el que és lo procediment administratiu i la part econòmica per a poder realitzar l'obra, que realment està ja otorgat i clar. Però, sí, hi ha uns terminis que pensem que entre abril i maig del proper any tindrem el que és la substitució a LED finalitzada i en funcionament.
Perfecte, Francisco. Moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa i no res, seguirem pendents d'este projecte de millora de les lluminàries a tecnologia LED aquí a Deltebre. Gràcies, Francisco.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs, Marina, un projecte molt interessant per a la sostenibilitat del territori.
Continuarem seguint de prop aquest projecte. Moltes gràcies, Cel. Ara sí, recta final de la Randa Mar d'aquest dilluns 27 d'abril del 2026 i anem fins a Sant Pol de Mar, que ha acollit la jornada sobre la pesca al Maresme organitzades per l'Arxiu Comarcal. És moment de saber com han anat, Oriol.
Doncs sí, Marina, efectivament, avui volem parlar de les jornades que ha organitzat l'Arxiu Comarcal del Maresme a mitjans del mes d'abril a la Vila Maresmenca de Sant Pol de Mar. Eren unes jornades de les quals ja vam parlar-ne un dia de que es farien i ara avui el que volem fer és valorar-les, perquè són unes jornades on s'han presentat diverses comunicacions, diverses ponències sobre la pesca al Maresme. Per tant, és un tema que ens toca de ben a prop aquí al programa Arran de Mar, i el que volem fer és parlar-ne, i per això saludem el director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, Alexis Serrano. Alexis, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, comentem una mica com va anar aquesta jornada. Aquesta jornada, doncs, amb diferents ponències, amb diferents presentacions, comunicacions que s'han fet sobre la pesca al Maresme.
Doncs la veritat, la jornada va ser un èxit. Ens hem de felicitar, i aprofito que estic a l'aire, com se sol dir, per agrair de nou a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, a la seva arxivera i molt concretament a l'entitat a Tot Drap, que són l'entitat que es cuida de mantenir viu el patrimoni pesquer de Sant Pol. I gràcies a aquestes entitats, juntament amb l'Institut Ramon Muntaner, la coordinadora dels centres d'estudis i tots els centres d'estudis que van participar, ens van ajudar a nosaltres, a l'Arxiu Comarcal del Maresme, a organitzar aquesta trobada, que era la 19a trobada, vol dir que ja en portem unes quantes, hem passat la majoria de... I com deia, va ser un èxit d'organització, de participació, i de participació als dos nivells. És a dir, es van presentar 18 comunicacions, més una ponència, la ponència inaugural, que teníem prevista,
sí.
I van assistir gairebé un centenar de persones. La veritat és un públic, insisteixo, bastant, no sé com dir-ho, selecte, refinat, i sobretot procedent del llarg i ample de la comarca. Per tant, una sessió molt interessant.
Sens dubte, Alexis, alguna qüestió que sortís i que sigui allò sorprenent, novetat, alguna comunicació que aportés alguna qüestió que ens vulguis destacar?
Bé, es van presentar 18 comunicacions de totes les èpoques, no? Per tant, s'abastava des de la pesca, des de la prehistòria fins als nostres dies, en aquest racó de món que anomenem Maresme. Per tant, hi havia comunicacions d'arqueòlegs, no? Els que poden parlar de coses de la prehistòria, de l'època dels ibers i de l'època dels romans són els arqueòlegs. Es van presentar també algunes comunicacions des d'un punt de vista de l'antropologia, no? De qüestions més lligades a l'antropologia. I després la major part de les comunicacions eren de caràcter o de temàtica històrica, però històrica des de l'edat mitjana fins gairebé als nostres dies. Per tant, hi havia una mica de tot, d'organitzacions de pescadors, no? De confraries, de temes vinculats amb la controvèrsia del progrés i la pesca i el manteniment de la pesca com a activitat més aviat arcaica, els conflictes que es donen amb el ferrocarril, que és l'emblema del progrés, però clar, tot passa allà mateix, no? A fet d'ona, comunicacions relatives també al patrimoni marítim, nàutic, pescador, hidràulic, com vulgueu, no patrimoni, per exemple, cançons, no? Es van presentar dues comunicacions sobre cançons de pescadors, allò que s'ha anomenat aquesta música popular, no? Cançons marineres, podríem dir-li, no?
Sí.
Hi havia absolutament de tot. Es va abordar del dret i del revés, i fins i tot van participar dos pescadors molt grans, senyors que estaven ja a la línia dels 90 anys, amb les seves vivències, parlant de quan feien nanses. Va ser bastant interessant, perquè hi havia qüestions més acadèmiques, diguem-ho així, però també aportacions més vivencials, no? més personals. Sí. I la veritat és que va ser una sessió bastant, insisteixo, molt completa.
Quan parlem de la pesca al Maresme, bé, de fet al Maresme, en ell mateix és una comarca que històricament, com a tot arreu, suposo, però que ha canviat molt, aquí els canvis en aquesta zona del Maresme en el darrer segle, podríem dir, s'ha transformat moltíssim aquesta comarca, però si parlem de la pesca, trobo que encara més, no? Hi ha moltes poblacions del Maresme que tenien gran activitat pesquera, que tenien gran activitat nàutica, que tenien drassanes i de les quals, doncs, ara no en queda res, són pobles ja més aviat turístics, és a dir, que la pesca, si tota la comarca ha canviat, la pesca també és una de les coses al Maresme que ha canviat més.
La veritat és que la pesca ha canviat molt a tot el planeta, no? Però la realitat és que la nostra comarca, allò que es veia a la nostra comarca, és a dir, el Forn Marítim, segurament és un dels espais que ha canviat més. Hem de dir que no totes les nostres platges estaven ocupades per pescadors, tendien a centralitzar-se als nuclis davanters, immediatament davant de les cases, no? Els termes municipals són relativament grans, no van tenir 3, 4, 5 quilòmetres de front litoral, i en canvi les barques les trobaríem circunscrites a poc més d'un quilòmetre, no? Just davant de les cases, no? De les cases on hi havia l'església, no? Sí. Però la realitat és que aquest espai concret, doncs, és el que segurament més ha canviat, no? Primer, les barques han desaparegut, van desaparèixer una mica tot arreu, sense pena ni glòria, no? Els pescadors ho anaven deixant, feien grans, ho anaven deixant, les barques, una o dues, ho anaven enfonsant al mar o s'incendiaven a Pendona, allò tampoc massa miraments. Pensem que a vegades tenim una mica idealitzat, això, el món dels pescadors. Probablement, si ara encara tinguéssim pescadors feinejant com ho feien fa un segle, probablement tots ens queixaríem i ens lamentaríem molt, perquè per pensar que es cuidaven les barques, no tenien ports, el Maresme no tenia ports, i per tant, doncs, les barques havien d'estar a l'arena, vol dir que per portar-les de l'aigua a l'arena, de l'arena a l'aigua, s'havien de fer servir ogires o bous, els bous fan excrements, la pesca moltes vegades obté del mar elements que no sempre s'han consumit, a vegades es pescava més peix del que era necessari o més peix del que era venut, diguem-ho així, i per tant bona part de les sobres, de les captives que sobraven, es deixaven marcir a l'arena mateixa. Per tant, ens hem d'imaginar una olor bastant desagradable de peix, doncs, que es anava marcint cada dia, sobretot els dies d'estiu, mosques, etc. Tot això no passa pel cap quan pensem una comarca de pescadors. Tampoc passa pel cap del fet de que, clar, les barques eren de fusta i s'havien de cuidar. Aquestes barques s'havien de calafatejar periòdicament perquè no hi entrés, per fer-les impermeables, i per calafatejar-les el que calia era el betum, no? Era quitrà. Aquí trai una i estopa, per tant s'havia d'escalfar, l'olor del quitrà, platges plenes de quitrà. Jo ja tinc una edat i encara recordo anar l'estiu a banyar-me i que se t'enganxava el quitrà als peus, no? I encara el quitrà de les últimes barques que encara havien quedat als anys 80, no? Una mica aquí i allà, però això va desaparèixer. A partir d'un cert moment també, quan les barques comencen a funcionar amb motors i porten benzina, aquests en tant en tant llavassaments de benzina al mar, i al mar, doncs, s'hi feien unes grans taques de benzina, de d'oli, que això, que els que tenim una edat encara ho recordem, però tot això ara ja no ho veiem, i per tant hem de pensar també que a l'última etapa de la pesca va haver un gran conflicte, perquè la platja era territori per banyistes, per turistes, per postals, i els pescadors feien un ús, diguem-ho així, una mica més industrial de la platja, i per tant hi va haver un conflicte, i qui va tenir les de perdre, doncs ja sabem qui va ser, van ser els nostres pescadors. Una activitat, doncs, que no es va poder mantenir, una activitat, doncs, que queda ara molt residualitzada a Blanes, a Arenys, i a Barcelona, barques que ja són de calat més fondo, són barques més grans, ja no són aquells petits, aquells bous o aquells lleguts petits que hi havia a les nostres platges, són embarcacions que estan perennement calades al port. Bé, ha canviat molt. També les capacitats de pesca de les embarcacions d'ara, clar, quan les embarcacions són més grans, doncs les capacitats són unes altres, i també s'ha de dir que la major part del peix que consumim no és pescat al nostre Mediterrani, sinó que ve de l'Atlàntic, de l'Àrtic, etc, etc. Vull dir que realment el panorama ha canviat de dalt a baix i per tot arreu. Per tant, parlar del patrimoni dels pescadors, parlar de la història dels pescadors és quasi, quasi parlar com si estiguéssim parlant quasi, quasi de l'imperi persa, una cosa morta i enterrada i sepultada. Realment el que queda és molt migrat, i veurem si són capaços de sobreviure a l'enèsima crisi vinculada a la pujada dels carburants, clar.
Sí, sí.
Que això fa que els marges cada vegada siguin menors, i per tant, doncs, probablement, si la trobada la féssim d'aquí dos anys, potser ja podríem dir que ja no queda cap mena de pescador, ni arenys, ni arlanes, ni enlloc.
Bueno, sí, sí, no, sens dubte la situació de la pesca no és optimista, i més amb això que comentes, aquesta pujada del preu dels carburants, i si no també la burocràcia, les normatives, els papers que els hi fan complir, això, tot això tampoc ajuda.
No ajuda.
I és un contínuament anar explicant traves que van posant des d'Europa als pescadors, això és complicat també fer-hi front.
Sí, la veritat és que és bastant desesperant, i sobretot, doncs, com sempre, no, la competència deslleial que exerceixen determinats països que són fronterers amb nosaltres, no? Les facilitats que se'ls dona, o diguem que la falta de control a uns i l'accés de control que tenen uns altres, això també ho diuen els nostres pagesos, perquè realment és el panorama, en fi, no s'hi pot fer gran cosa. Però sí, malauradament sí. Hauríem de recordar que ens alimentem d'això.
Sí, sí, doncs sens dubte aquesta jornada de l'Arxiu Comarcal del Maresme celebrada a Sant Pol, mira, doncs que hagi pogut servir també per això, per parlar de la pesca, per recordar què ha estat, per saber el que tenim ara, i sobretot doncs, intentar no perdre-ho, més que res, perquè és una font d'alimentació el peix important, i també és la vida per molta gent que s'hi dedica.
Sí, sobretot perquè ens omplim la boca de parlar d'autoconsum, de quilòmetre zero, totes les generacions que ens han precedit, totes elles no han prescindit mai dels recursos que ha oferit el mar. I nosaltres ara doncs ho estem bandejant, perquè senzillament perquè no és econòmic, no? Perquè preferim que la pesca l'exerceixi altra gent, altres països, amb altres condicions laborals, etc, etc, i fa que els preus d'aquest peix que inunda els nostres mercats i supermercats, doncs òbviament doncs siguin inferiors a la pesca artesanal nostra, i per tant doncs està clar que per molt que parlem de consum de quilòmetre zero, de consum responsable, de que no hi hagi intermediaris, de contaminaments, etc, etc, però a l'hora de la veritat, per exemple, quan els pescadors de Vilassar volen tirar la seva platja a l'aigua, doncs resulta que és el propi ministeri el que els impedeix que ho facin, no? Vam tenir una comunicació sobre aquest tema, per exemple, no? Per tant, fins i tot ni per l'autoabastiment, és a dir, no, els pescadors que pescaven peix, doncs ja de manera, diguem-ho així, més esportiva, més que no pas industrial, però per ells i per les seves famílies, doncs ni tan sols això, no? Clar, davant d'això, realment poc que sembla que s'hi pugui fer, no? La veritat és que poc ens passa, Per les condicions que hi posem, poc ens passa.
I tant, que sí, és una bona reflexió al voltant de la pesca històrica, com s'ha fet en aquestes jornades, actual també, perquè la història ens explica el present, Per tant, hem d'entendre d'on venim per també entendre el que tenim i el que estem a punt de perdre.
Doncs sí, la veritat és que la història, sempre s'ha dit, no? Magister vita, no? Mestre de vida, però estaria bé que... La història és una gran mestra, però estaria bé que hi hagués algú que estigués disposat a aprendre'n.
I tant.
Serveix de poc tenir una bona mestra si no hi ha ningú que tingui capacitat de voler estudiar i sobretot aprendre. En fi.
I tant, des d'aquí al programa doncs intentarem aprendre'n més, i ens agradarà poder doncs desgranar, poder aprofundir en algunes d'aquestes comunicacions que s'han exposat en aquestes jornades. De moment, avui n'hem volgut fer aquesta visió més general de la mà de l'Alexis Serrano, el director de l'Arxiu Comarcal del Maresme. Alexis, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona aquí al programa Arran de Mar.
Gràcies a vosaltres. Només recordar que el llibre amb les actes d'aquesta trobada doncs el presentarem l'any que ve per aquestes dates, i per tant les comunicacions es podran llegir totes les comunicacions i la ponència inicial es podran llegir doncs, a partir de l'any que ve, clar.
Perfecte, doncs n'estarem al cas. Moltíssimes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen, y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme, ¿quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? No tiene el valor para marcharse. ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida passa igual.
I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dilluns 27 d'abril del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i l'espai siguin el mar.
l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol.